Torrons Vicenç t'ofereix aquesta secció.
Hola, Arnau, hola, Guille, hola, Jordi.
Hola, bon dia.
El tuit d'ahir pensava... Jo no sabia res.
Va ser bastant tardà, el tuit d'ahir, perquè estava despistat en altres coses i...
I vaig pensar, hòstia, de què? I el tuit era... Espera't un moment, que el vaig... Te'n recordes o no? Espera, que l'he de buscar. Ah, sí, el tinc.
Sí.
Gairebé no ho deixo anar. Demà, a partir de les 11, el secret de l'èxit del món arreu.
Però hi havia una pista que hauràs d'explicar, perquè era una emoticona d'aquestes, que era...
Un gel,
exactament.
Allà del bueno, fred.
Al final faig el que puc amb aquest petit espai creatiu que m'he permès.
Et diuen des del tema del pingo.
Exacte, el pingo, i malauradament no ho és, però vaig pensar que seria excel·lent un dia fer el tema la careta de pingo, i tant.
Però la majoria va encertar.
Sí. En efecte, la pista era fàcil. Doncs aprofitant el fred hivernal que ja ens ha acompanyat, també la proximitat nadalenca de la qual parlàvem abans, i sobretot i especialment que demà s'estrena la segona part d'aquesta pel·lícula, sí, he escollit ni més ni menys que aquest Let It Go. Doncs aquest hit de la pel·lícula Frozen, escrit per Kristen Anderson López i Robert López el 2013, és la peça que he escollit avui, una peça que va tenir una transcendència, que de fet encara té una transcendència absolutament mundial, i quan tracto peces d'aquesta repercussió m'agrada a vegades escoltar-ne alguna versió que ens quedi una mica llunyana. En aquest cas fan servir sempre la mateixa base instrumental, però sí que els idiomes i les llengües doncs ens aporten coses ben interessants, i he trobat dues versions, jo crec que destacables d'escoltar aquí. La primera està cantada i interpretada en coreà. Sempre les interpretacions vocals estan fetes per cantants virtuosístiques, perquè es necessita una habilitat doncs important, com també la veurem en aquesta intèrpret, en aquest cas en àrab. De totes les que he escoltat és la meva preferida, sobretot per aquesta peculiaritat que li aporta l'idioma i les inflexions, les diminutes inflexions vocals que té.
Però si t'hi fixes, m'agraden molt les dues traduccions, perquè fan una cosa que jo considero molt ben feta i digna de les millors traduccions de cançons, que en part estan traduint fonèticament.
Exactament.
I tant, això i és essencial pel... Suposo que per l'autor, diguem-ne, de la cançó,
sí,
perquè és, i molts cops no es fa, és una cosa que em fot negra, tu.
És ben cert, i especialment una cançó com aquesta, on hi ha notes que requereixen una habilitat vocal, com deia, important, i llavors la vocal amb la qual s'interpreta aquestes notes doncs és important en el sentit de facilitar una mica l'execució. Escoltem ara una cançó, una versió que no té res a veure amb aquestes dues, en aquest cas m'he permès la llicència de portar una versió metal de la peça. La qüestió és que en idiomes diversos o en estils absolutament antagònics, fins i tot, la peça ha tingut aquesta transcendència importantíssima, i si l'ha tingut és perquè té coses a dir-nos i perquè al mateix temps ha interpel·lat a moltíssima gent de llocs diversos. La qüestió és que la peça és tan extraordinària perquè recorre el mateix recorregut que fa el personatge en aquest moment concret. La cançó ens narra l'empoderament de l'Elsa, que és la princesa que després serà reina, que protagonitza la pel·lícula. Resumidament, per qui no ho sàpiga, si hi ha algú que no ho sàpiga, direm que ella té la màgica capacitat innata de manipular la neu i el gel i congelar les coses. Aquesta habilitat li genera uns quants problemes. Consideren que és un perill i es decideix que el millor serà que la reprimeixi. Li posen guants, l'aïllen i, en definitiva, no permeten que aquesta seva peculiaritat aflori. La qüestió és que la pel·lícula avança i arriba un moment en el qual ella està farta de reprimir allò que forma part d'ella mateixa, se'n va i, fent una declaració d'intencions, diu que ho deixa anar, let it go, i que crea el seu castell de gel al marge de tothom. És un gest, per tant, d'autoafirmació de la seva veritat essencial. La composició, com deia, és brillant perquè ens explica el recorregut que fa en aquest moment. En primer lloc, els dubtes inicials, on l'acompanyament pianístic i el fraseig vocal són molt subtils. I a partir d'aquí, com que està més decidida, la instrumentació anirà augmentant i també l'atreviment vocal amb notes cada vegada d'una tessitura més alta. Veurem com precisament la peça s'acaba amb un gran pinyol agut i això també ha fet que dins l'àmbit del teatre musical o la gent que està vinculada a la música escènica doncs, sigui una peça fetitxa per als grans cantants del gènere. A part d'aquests elements que comento, la peça està plena d'altres recursos fantàstics, canvis de tessitura, recursos harmònics, instrumentals molt elegants, però sobretot m'agradaria destacar-ne un que per mi és molt rellevant al llarg de la cançó i és ni més ni menys que el principi musical de l'Anacrusa. Aquest és un recurs musical en el qual la melodia s'inicia en un temps feble per caure posteriorment al temps fort de compàs. Això pot semblar estrany, però quan escoltem ho veureu molt clar. De fet, aquí, per tal de subratllar la importància d'aquest gest, a vegades, com passa precisament a la peça, com dic, el que es fa és deixar en silenci tota la base de manera que només sentim la veu. Comença amb unes notes i posteriorment entra tot el pes de la música. Escoltem alguns exemples prou reeixits i coneguts que utilitzen exactament el mateix recurs. Aquesta peça de Miley Cyrus doncs, utilitza exactament la mateixa tècnica compositiva en la qual es fa un buidatge total, queda la veu sola i en aquest fa unes petites notes anacrúsiques i finalment doncs, cau tot el pes de la cançó sobre el temps fort. Però hi ha elements més clàssics que funcionen sota el mateix principi. S'aconsegueix un moment explosiu de gran intensitat que gairebé genera una satisfacció física quan arriba, i de fet al llarg de la cançó veurem que quan arriba aquest moment doncs, hi ha un descans, d'alguna manera des d'un punt de vista, diríem, fisiològic fins i tot. Anem a escoltar ara la retransmissió de la peça. En aquest cas he escollit la versió en català de la Gisela, perquè doncs, ja que tenim traduccions de les cançons, tenint en compte que és una cançó que ha d'explicar unes coses, doncs està bé que la comprenem perfectament. En aquest cas, com deia abans en Guille, doncs la traducció, òbviament, va haver de trobar una fórmula que tingués tres síl·labes i, en comptes de Let It Go, en català es va optar per Vol Volar, que és un símbol d'alliberament també vàlid en aquest sentit i que s'assembla conceptualment força al Let It Go. Anem a escoltar, doncs, Let It Go o Vol Volar, interpretat per Gisela. Com us he explicat abans, fa el recorregut d'aquest personatge, per tant, comença amb una certa indecisió, un piano subtil, elements que podem associar a la màgia, cristal·lins.
En neu de nit té un to més bonic, no hi ha traces, tot és blanc.
I aquí comença amb aquesta veu que en algun moment fins i tot ens insinua la part parlada, de manera que no té clar aquest convenciment. Apareix també la corda, en una tessitura aguda.
El vent fereix la nit per dins la tempestat.
Hi ha molts recursos subtils en segon pla, però que van ornamentant. Augmenta el ritme de l'acompanyament, cada cop ho té més clar.
Porta't molt bé, sempre em deia a mi.
I aquí fa una cosa molt interessant musicalment, que és que dilata la resolució. Aquí pararia i encara ho prolonga una mica més, i atenció. La primera intervenció d'aquesta tornada, però en aquest cas no és explosiva, és més aviat subtil. Hi ha un piano agut, delicat. També de fons escoltem la pandereta. I la veu està relativament continguda, encara no està explotant i, per tant, encara no està absolutament decidida. I aquí, atenció amb aquesta frase. Cap a tessitura greu. I aquest element culminatiu. A partir d'aquí, un petit interludi musical on la corda fa algunes figures agudes. I hem augmentat el ritme. Aquí apareix la bateria. Hi ha un ritme a negres que ens transmet aquest convenciment que va endavant, cada cop ho té més clar.
Per sempre en fugir. Ara
van apareixent nous recursos, aquí l'orquestra ja té una densitat important. I aquí sí que prepararà precisament la tornada amb aquesta entrada crescendo i silenci abans de l'anacrusa. Ja s'aconsegueix aquest descans físic en la tornada, hi ha orquestra, bateria i les veu, i la veu ja comença a interpretar precisament aquestes notes agudes de gran tessitura. Tot i que al final encara tornarà la tessitura greu. I aquí hi ha un interludi virtuosístic, fantasiós. Recordem que ella està construint un palau de gel amb la seva habilitat màgica i, per tant, doncs, aquest element màgic també ens hi transporta la música. Arian està absolutament convençuda d'allò que vol fer i d'allò que vol ser ella. Així que l'orquestra es dedica a ressaltar aquests accents en símbol de convenciment. La veu ja està en una tessitura aguda, en veu de pit. Això és molt difícil d'aguantar virtuosísticament. Buidatge. I l'última tornada, la més explosiva de totes, la que ens genera aquest plaer quan arriba, amb un agut, també, com veurem, absolutament espectacular al final de la peça. La dificultat principal és aguantar tota la cançó i al final estar en condicions de fer la darrera nota de gran exigència. Atenció. I la frase culminativa. I encara per culminar més, al final acaba amb un cop de porta d'aquest palau de gel que a ella li serveix per tancar una etapa i a nosaltres per culminar la cançó.
Però... No, la porta, feia la porta.
Let it go.
És molt enganxosa, aquesta cançó.
Bé, inevitablement, tot és enganxós si t'ho poses moltes vegades.
Sí, perquè ja sobre aquesta cançó...
La repetició és un element clau.
Perquè a més, let it go.
Sí. I, pues, home, això, una altra cosa no, però Disney... No?
Sí.
Són bons.
Un dia hauríem de fer els tots aquí presents les grans cançons de Disney, perquè n'hi ha algunes molt bones.
Aquí n'hi havia una molt maca, que era la Do You Wanna... Do You Want to Build a Snowman, em sembla que era, de Fes-me un ninot de neu, que allà plorava tot el cinema. Vull dir, que havien passat, em sembla que eren 5 minuts o 6 de l'inici de la pel·lícula, i tenies tot el cinema plorant, sí. Bueno. Era quan la tanquen a l'habitació i la germana va trucant i dient, no us un ninot de neu amb mi, no? Que és el que feien abans quan jugaven. I va creixent i passant, no sé si són 15 anys, diguem-ne, que i la cançó dura un minut i mig i narra aquesta evolució de 15 anys i és fantàstic.
Perquè si algú no ho sap, demà s'estrena
Frozen 2.
Wow. Enhorabona, criatures.
Té bona pinta, no? Té bona pinta, sí.
Ja no ho sé, jo què sé. És que no us...
Més fosca, no?
No, és que no vaig veure la primera.
Sí,
vaig veure només... Només vaig veure una mena de curtmetratge que van fer abans de Coco, era? O de no sé quina pel·lícula, la pel·lícula aquella.
Oi, la mexicana.
Van passar una cosa, curtmetratge de 20 minuts de Frozen, i jo em vaig tenir prou. Eren escenes inèdites, no sé quina història.
Home.
I ja em vaig fer la idea una mica de com anava la cosa.
Yeah.
Molt gelada.